migdia, amb Xavi Toscano.
Anna R. és la nova presidenta del Parlament de Catalunya, investida ara fa uns minuts. 316 dies, gairebé un any, això és el que ha estat el Parlament de Catalunya, amb una presidència en funcions després de la suspensió de Laura Borràs el juliol passat i fins avui.
Ha estat elegida presidenta del Parlament per 64 vots a favor, la senyora Anna R. Solà.
L'actual alcaldessa en funcions de Vic, que deixarà de ser-ho el 17 de juny, ha estat investida com a nova presidenta de la Cambra Catalana. Tot això recordem després que se li retirés l'escó a Laura Borràs, condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la gestió que va fer de la Institució de les Lletres Catalanes quan era la seva directora. Avui, per tant, Laura Borràs ja és història de la Cambra i cedeix el torn a Anna R., que s'ha convertit en la quarta dona que presideix el Parlament català. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Anna R. ha necessitat una segona volta per ser escollida amb els 64 vots d'Esquerra i també del seu partit Junts per Catalunya.
I en el seu primer discurs davant la cambra, la nova presidenta ha denunciat els atacs contra el Parlament i s'ha compromès a defensar la sobirania de la cambra. A més, ha expressat el suport i homenatge a Carme Forcadell, destacant que va patir presó injustament precisament per defensar aquesta sobirania de la institució.
El Parlament de Catalunya és una cambra legislativa on, per definició, els drets polítics han de ser sagrats i defensats. En aquest context, no és una frase retòrica afirmar que seré una presidenta que defensaré la sobirania del Parlament de Catalunya per damunt de tot.
R. també ha elogiat la tasca de Laura Borràs, una tasca que ha dit que continuarà.
I com dèiem, el ple de la cambra l'ha escollit en segona votació per majoria simple amb els 64 vots a favor del seu partit i d'Esquerra Republicana, també amb els vots en blanc de la CUP. L'altra candidata més votada, la socialista Assumpta Escarp, ha obtingut només els 44 vots del PSC. També s'han comptabilitzat 25 persones, 25 diputats, que han votat en blanc. I sobre les eleccions generals del 23 de juliol, atenció, perquè els militants de Podem han donat carta blanca a la direcció del partit per negociar amb un pacte en sumar i presentar-se junts a aquests comicis, i així serà. La direcció del partit acaba de decidir que es presentaran finalment en coalició amb Sumar.
Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
Per tant, misteri resolt, i atenció, perquè s'hi presentaran sense la ministra, l'actual ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha estat vetada, segons ha dit Bellarrara fa uns minuts, perquè sigui en aquesta candidatura de Sumar.
Avui, a les 10 del matí, ha acabat aquesta consulta on hi han participat unes 52.000 persones. Del conjunt de militants que han votat, 49.000 s'han decantat per concórrer amb Sumar i poc més de 3.500 s'hi ha mostrat en contra.
Qui ja segur que també es presentarà amb Sumar és la formació valenciana Compromís, que també han tancat un acord aquest matí. Recordem que el termini per presentar coalicions a aquestes eleccions generals finalitza avui a les 12 de la nit. Unes eleccions generals on s'hi presentarà el fins ahir diputat de Ciutadans al Parlament català, Nacho Martín Blanco. Però atenció, perquè no ho farà a les llistes del Partit Taronja, que no es presenten a aquestes eleccions i que ell va abandonar, sinó que ho farà a les del Partit Popular. De seguida us ho expliquem, tot això en un dia on hem conegut que han anat en augment les persones que van necessitar l'ajuda de Càritas per poder tirar endavant. Avui l'entitat de l'Església ha presentat la memòria anual del 2022, que reflexa que va atendre un 28% més de persones que l'any 2021.
En total, Càritas va atendre unes 16.000 llars on hi viuen 35.000 persones. Es tracta de la xifra més alta d'atencions fetes en els últims anys i també situa les dades a nivells d'abans de la pandèmia.
No esperàvem que passés això. Tots érem conscients de que la pandèmia, el 2020, va representar una situació molt complexa, però també teníem esperança en que la implantació i el desenvolupament de l'ingrés mínim vital ajudés a alleugerir la situació de precarietat de tantes famílies i tantes persones.
Així es mostrava el president de Càritas Barcelona, Salvador Busquets. També ha parlat en aquesta presentació de la memòria anual el cardenal Joan Josep Omellar, que bisbe de Barcelona i president també de la Conferència Episcopal, que ha reiterat que hi ha una crisi de la indiferència que ha dit que cal erradicar. L'escoltarem tot seguit. I pel que fa als esports, aquesta matinada s'ha posat en marxa un macrooperatiu policial per detenir membres dels grups violent casuals vinculat als boixos nois. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ja hi ha 17 persones detingudes, però s'espera que durant el dia d'avui es detinguin fins a 40 membres d'aquest grup. L'objectiu és desmuntar aquesta organització considerada criminal i violenta.
I en bàsquet, el Barça té l'oportunitat d'ampliar l'avantatge en les semifinals pel títol de la Lliga ACB contra el l'Unicaja.
Els blaugranes ja van imposar-se al primer partit de la sèrie i guanyant avui sumarien 2 punts quan la sèrie és el millor de 5. Ja sé que Vicius diu que el partit de dimecres no ha de servir de precedent pel d'avui a les 9 de la nit.
I a l'hora de la cultura anirem fins a Montjuïc perquè avui el Teatre Lliure ha presentat la seva nova temporada. Les obres Macbeth de Julio Manrique i Ifigènia amb Pere Arquivé i Emma Vilarassau i el nou muntatge de La Calòrica, Les Congres Ne Marchepà, són els plats forts de la propera temporada del teatre. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La propera temporada del Lliure està formada per 24 espectacles i com a eix central té la força de la comunitat. El muntatge 300, el per 50, el per 30, el de l'FC Bergman, serà l'encarregat d'obrir la temporada el proper 13 de setembre.
I després, com cada divendres, no marxarem sense repassar abans les estrenes musicals, on avui destaca la nova cantant, la nova cançó de la cantant catalana Rosalía. La cantant de Sant Esteve, Sa Rovira, es presenta aquest Tuya. També posarem al play avui per acabar el nou tema del Ginestar i el nou disc del cantant Miqui Núñez, que ha arribat avui a totes les plataformes. 2:06, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar del cel per saber quin temps ens espera el cap de setmana. Veiem si arriben aquestes pluges aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores, els ruixats, les tempestes guanyaran terreny a totes les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior i també arribaran a punts del prelitoral. En principi no haurien d'arribar a la mateixa costa, però no descartem el 100%. Amb temperatures avui una miqueta més altes que les d'ahir, però sobretot amb més humitat i, per tant, amb més sensació de xafogor. Aquesta inestabilitat també es manifestarà aquest cap de setmana. Als matins, en grans clarianes, però a partir de mig matí, migdia, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que al llarg de la segona part del dia a partir de migdia donaran ruixats i tempestes que arribarien també a l'interior i a bona part de la meitat nord de Catalunya. Al sud no descartem algun ruixat dispers a punts de les comarques de l'interior de Tarragona amb temperatures que seran una mica més altes que les dels últims dies.
Diputada Anna R. ha estat nomenada nova presidenta del Parlament de Catalunya amb els vots a favor del seu partit, de Junts, i també els d'Esquerra Republicana, també amb l'abstenció dels diputats de la CUP. La candidata de Junts, com dèiem, serà la substituta Laura Borràs, després que hagi estat suspesa com a diputada pel seu delicte per malversació. El nomenament d'Anna R. posa fi a gairebé un any d'interinatge en el càrrec a la presidència de la cambra, que mentrestant ha ocupat la republicana Alba Vergés. Seguint en directe tot aquest ple i hem tingut a la Judit Caselles, per tant marxem en directe al Parlament de Catalunya. Judit, bona tarda.
Bona tarda, com estava previst?
Ha estat elegida presidenta del Parlament per 64 vots a favor la senyora Anna R. Isolà.
Volta amb els 64 vots a favor de Junts i Esquerra i 25 vots en blanc, entre ells els 9 de la CUP. D'aquesta manera, els tres partits independentistes han mantingut l'acord de legislatura perquè la presidència de la cambra recaigui en mans d'un partit independentista i no del PSC. En el seu discurs d'investidura...
El Parlament de Catalunya és una cambra legislativa on, per definició, els drets polítics han de ser sagrats i defensats. En aquest context, no és una frase retòrica afirmar que seré una presidenta que defensaré la sobirania del Parlament de Catalunya per damunt de tot.
Anna R. ha dit que la cambra s'han de poder defensar les idees independentistes sense córrer el risc d'acabar davant dels tribunals. També ha assegurat que la seva presidència vetllarà per la transparència del Parlament i per lluitar contra els discursos d'odi. A més, ha defensat el català com a llengua d'ús prioritària.
Anna R., que ha estat escollida, com us explicàvem, en segona volta, després que la primera votació no hagi obtingut la majoria absoluta necessària en aquesta segona ronda, competia amb la candidata del PSC, Assumpta Escarp, que havia obtingut 44 vots a favor, 20 menys que els que ha obtingut Anna R.
Els diputats han votat un per un dues vegades.
Najat Diouech Ben Moussa, Anna R. Isolà, Ramon Espadaler Parcerisses.
Posant un paper amb el nom del candidat a la urna. A la primera volta, cap candidat no ha obtingut la majoria absoluta i per això s'ha hagut de fer una segona votació amb els dos candidats més votats, en aquest cas Anna R. i Assumpta Escarp. A la segona ronda només calia que una de les dues obtingués majoria simple.
Estel migdia.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya per explicar-nos com ha anat aquest ple que ha investit aquest migdia Anna R. com a nova presidenta de la cambra. Més qüestions, mirem ara cap a Madrid, on ja s'ha resolt el misteri. Podem es presentarà finalment amb Sumar a les eleccions generals del proper 23 de juliol, però demanen atenció que s'aixequi el veto que ha fet Sumar a la ministra Irene Montero.
Podemos, Ione Belarra, ho acaba d'anunciar. De fet, ho ha anunciat fa molt pocs minuts després de l'executiva del partit. Aquest matí, el 93% de la militància ha donat llum verda a aquesta direcció del partit, a fer que aquesta direcció del partit de Podemos pugui negociar aquest pacte amb Sumar. Ione Belarra lamenta, però, que Yolanda Díaz hagi obstaculitzat la presència d'Irene Montero i demana que no hi hagi vetos contra Montero.
Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país.
Per tant, que la direcció de Podem fa cas al que ha dit les bases en aquesta consulta, que es va obrir ahir al migdia i que s'ha allargat avui, fins avui a les 10 del matí. La consulta que havia obert la direcció ha acabat amb el 93% dels vots decantant-se per fer coalició amb el partit de Yolanda Díaz. Ara, per tant, aquests dos partits s'hauran d'afanyar a tancar els últims serrells d'un acord perquè el termini per presentar coalicions acaba aquesta nit.
I 49.000 votants, sobre un total de 52.829, han donat suport a l'executiva davant d'uns 3.500 que han votat en contra d'anar junts amb Sumar. La consulta a la militància va quedar oberta, com dèiem, ahir al migdia i s'ha acabat avui a les 10 del matí. Mentrestant, Sumar ha tancat acord amb Compromís, que se suma als acords amb altres espais, com Més Madrid, Catalunya en Comú, Izquierda Unida, Proyecto Dragó o Aliança Verda.
I per cert, que segons han informat des de Sumar, la papereta de la candidatura portarà la cara impresa de Yolanda Díaz.
La cara de la vicepresidenta podrà anar al costat del logotip de la coalició. L'estratègia va ser utilitzada, recordin, el 2014 per Pablo Iglesias, quan va encapçalar la candidatura de Podem al Parlament Europeu i també per la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a les autonòmiques d'Andalusia del 2022.
I encara a Madrid, després que ahir trenqués el carnet de Ciutadans i deixés l'escó de diputat, avui ja s'ha confirmat que Nacho Martín Blanco ocuparà un dels primers llocs de la llista del Partit Popular per Barcelona a les properes eleccions generals de juliol.
Segons Avançat, recursarà el cap de llista o el número 3. La posició encara està per confirmar. Martín Blanco deixava l'executiva nacional de Ciutadans i renunciava a l'acte de diputat perquè, segons deia, havia perdut l'esperança en la capacitat i la viabilitat del partit. Amb la renúncia a l'acte de diputat, la diputada Anna Grau assumirà ara la tasca de portaveu i un cop formalitzi la seva marxa, s'expedirà una nova credencial de diputada per a la següent de la llista, Noemí de la Calle. De la Calle ja va ser diputada del Parlament i actualment és la presidenta del Consell General de Ciutadans.
I per cert, que encara sobre aquestes eleccions generals del 23 de juliol, la Junta Electoral Central ha decidit ampliar el termini per dipositar el vot per correu fins al dijous 20 de juliol, un dia més del que estava previst.
D'aquesta manera, l'àrbitre electoral atén la petició que va realitzar Correus d'estendre-ho, tal com ja va passar amb els comicis del 28 de maig. Els ciutadans podran portar el vot en els horaris habituals de les oficines.
I, d'altra banda, la patronal de les agències de viatges han demanat avui ampliar el termini per quedar fora d'una mesa electoral el proper 23 de juliol i que s'estengui fins a la designació oficial com a membres de la mesa, tot plegat perquè alerten que si no, els seus clients esperaran a reservar les vacances fins a saber si són convocats o no.
En un comunicat valoren positivament que tenir un viatge contractat suposi un motiu per no haver de formar part d'aquesta mesa, perquè aquest fet, deien, tenien un impacte molt important en la seva activitat econòmica, ja que en aquelles dates ja tenien moltes reserves. Amb tot, les agències de viatges recomanen igualment contractar una assegurança que cobreixi als seus clients el supòsit de ser convocats a una mesa electoral a les eleccions del 23 de juliol.
Sense moure'ns de Madrid, ara mateix parlàvem de la ministra Irene Montero. Doncs bé, el Tribunal Suprem l'ha condemnat a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, que és l'exmarit de la presidenta de l'Associació Infància Libre, Maria Sevilla, per unes manifestacions on la ministra celebrava l'indult parcial del govern espanyol a Sevilla, que havia estat condemnada a 2 anys de presó per haver impedit el contacte del seu fill amb el pare, a qui acusava de maltractaments.
Segons els magistrats, Montero va fer unes manifestacions que van vulnerar l'honor del pare, que és qui li va presentar una demanda. A més de la indemnització de 18.000 euros, Montero haurà de penjar la sentència al seu perfil de Twitter i publicar-la en un diari de tirada estatal. L'exmarit de la presidenta d'Infància Libre va presentar la demanda per unes manifestacions a Montero a la inauguració de l'Institut de les Dones el 25 de maig de 2022, on va afirmar que l'indult a Maria Sevilla era una nova victòria de les feministes, perquè quan en aquest país deia cap institució ni política pública donava suport a les mares protectores, associacions com Infància Libre van defensar amb pancartes, posant diners de la seva butxaca i amb el seu cos, les mares que s'estan defensant a elles mateixes i també als seus fills i filles davant la violència masclista.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. L'any passat, l'entitat Càritas Diocesana de Barcelona va atendre més de 16.000 llars on viuen 35.414 persones. La xifra suposa un creixement del 28% dels usuaris que tenia l'any 2021. Així mateix es tracta de la xifra més alta d'atencions fetes en els últims anys i també situa les dades en els nivells prepandèmia, és a dir, de l'any 2019. L'entitat ha presentat aquest divendres la memòria anual del 2022, en què, entre d'altres, atribueixen aquest augment de xifres a una pujada de les atencions fetes en persones que no tenen regularitzada la residència al país. Ens ho explica la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres del 2022 són les més altes des de l'any 2009. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha avisat que no s'esperaven aquest augment i ho vincula a una pujada de les persones ateses que venen de conflictes bèl·lics i, conseqüentment, no tenen regularitzada la seva residència a Espanya. Aquestes persones representen la meitat del total d'atesos per Càritas.
No esperàvem que passés això. Tots érem conscients de que la pandèmia del 2020 va representar una situació molt complexa, però també teníem esperança en que la implantació i el desenvolupament de l'ingrés mínim vital ajudés a alleugerir la situació de precarietat de tantes famílies i tantes persones. En el cas de les persones ateses per Càritas Diocesana, no ha estat així.
A més, 7 de cada 10 famílies ateses no disposen d'un habitatge digne, 3 punts percentuals més que el 2021. El nombre de famílies que sobreviu de relloguer ha incrementat un 42%, situant-se actualment en unes 7.400 llars. Davant d'aquestes dades, Càritas demana polítiques d'habitatge, garantir ingressos mínims i garantir també l'empadronament, entre d'altres. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha avisat que, a banda de l'econòmica, hi ha una gran crisi de la indiferència que cal erradicar.
Jo vull créixer el més possible i m'és igual l'altre si es queda aturat o mort en la cuneta. Aquesta crisi d'indiferència és una de les crisis que tenim que, d'alguna manera, denunciar. Perquè jo crec que sempre hem sigut molt solidaris, malgrat sent pobres.
El cardenal Omella també ha demanat més implicació a la societat perquè ajudi, sobretot als més joves.
Gràcies, Sílvia. I el Banc dels Aliments va recuperar l'any passat prop d'11.000 tones d'aliments que provenien dels excedents dels productors del sector primari, de la indústria alimentària, de la restauració, de la distribució i d'allà on va poder aconseguir aliments que no s'havien venut però que encara eren perfectament aprofitables.
Entre aquests aliments s'han recuperat més de 800 tones a l'any de fruites i verdures reaprofitables per al consum que venien del centre d'aprofitament alimentari de Mercabarna. I és que el 33% dels aliments produïts al món acaben a les escombraries. En paral·lel, a Catalunya, una cinquena part de la població està en risc de pobresa, però cada persona malbarata 35 quilos d'aliments cada any.
I per això, per conscienciar la població sobre aquest problema, el banc ha iniciat una campanya a les xarxes on diversos vídeos donen informació útil per lluitar contra el malbaratament alimentari.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 19 minuts. Aquest divendres acaben les proves de la selectivitat pels gairebé 42.000 alumnes que les han fet aquest any. Avui s'ha fet la prova de català pel matí, que en general, com han comentat els alumnes en sortir d'aquest examen, era bastant assequible.
L'examen tenia dues opcions a triar. Una era l'adaptació d'un interactiu del diari Ara sobre els 50 anys del primer viatge a la Lluna, i en l'altra opció hi havia un text de Jesús Moncada. En totes dues opcions també es preguntava sobre l'obra Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter, i sobre la novel·la De la plaça del diamant, de Mercè Rodoreda.
I les proves d'accés a la universitat, que acaben aquest divendres a les 5 de la tarda, la nota final se sabrà el 22 de juny. Serà, per tant, entre el 14 i el 19 de juliol quan s'obrirà el període per matricular-se al grau universitari que s'hagi adjudicat a cada alumne que hagi superat aquestes proves de selectivitat que van arrencar el dimecres. Perquè l'Agència Europea del Medi Ambient ha demanat tancar 4 zones de bany a Catalunya per mala qualitat de l'aigua. En un informe publicat avui sobre la qualitat de l'aigua en zones de bany amb dades del 2022, l'agència torna a reclamar tancar la platja del Fòrum a Barcelona, una demanda que aquest organisme porta dient des de l'any 2019.
A banda de la platja del Fòrum, aquest any ha demanat també tancar la platja del Rec del Molí a l'Escala, part de l'Estany de Banyoles i el pantà de Torrassa a la Guingueta d'Àneu. En el cas de la platja del Rec del Molí, ha tornat a entrar en la llista negra després que aconseguís sortir-ne finalment el 2021. Per la seva banda, l'Estany de Banyoles i el pantà de Torrassa és el primer any que l'Agència Europea considera que tenen mala qualitat de l'aigua, com per demanar que s'impedeixi el seu bany.
I mentrestant, els veïns de l'àrea metropolitana sembla que no han de patir, perquè Aigües de Barcelona ha descartat que aquest any s'hagin de fer talls d'aigua a l'àrea metropolitana malgrat la sequera.
La companyia assegura que les pluges dels darrers dies han garantit l'abastiment, almenys per aquest any. Simón va reconèixer que els problemes a l'interior del país sí que poden ser greus. D'altra banda, Agbar ha desmentit que la situació de sequera que vivim actualment no és culpa del mal ús de l'aigua que han fet els ciutadans o de les fugues que hi puguin haver a les canonades.
I no marxem de Barcelona perquè la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha negat que la capital catalana sigui una zona tensa del mercat de lloguer i diu que no compleix els indicadors que marca la llei d'habitatge.
Segons un estudi presentat aquest divendres, només algunes zones de la ciutat compleixen part dels requisits de la norma aprovada pel Congrés dels Diputats a l'abril. Tot i que l'entitat reconeix problemes per accedir a l'habitatge, apunta que l'esforç mitjà de les famílies durant el 2022 per fer front a aquest lloguer va ser de poc més del 22% dels seus ingressos, mentre que per la compra-venda va ser del 24%. La norma espanyola fixa un esforç del 30% de la renda i, paral·lelament, la Cambra indica que la variació de preu respecte a l'IPC no supera tampoc els índexs marcats per la llei.
Més coses. L'empresa que gestiona les mines del Bages de Súria, ICL, ha suspès de sou i feina el vigilant del torn quan hi va haver el triple accident mortal en aquesta mina el passat 9 de març.
Segons fons de l'empresa, s'ha decidit apartar-lo perquè va incomplir amb algunes de les seves responsabilitats, però l'empresa ho desvincula de l'accident i insisteixen que no és una cosa de causa-efecte. La mesura de suspensió de sou i feina és temporal. L'empresa ja va admetre que hi van haver errors de comunicació, però sempre els ha desvinculat de les causes de l'accident. Segons la investigació judicial, els geòlegs van morir quan els va caure una part de sostre de 2 tones. Van entrar a la galeria sense saber que unes hores abans, en un torn de nit, ja hi havia caigut una roca de 20 quilos. L'empresa assegura que l'incident era imprevisible perquè els geòlegs haurien entrat igualment a la galeria perquè la seva feina era precisament inspeccionar.
I encara en l'àmbit empresarial denuncien que l'empresa Mango va voler boicotejar les eleccions sindicals coaccionant els treballadors, ho ha avançat avui al periòdico.
Directors de l'empresa del centre logístic de Lliçà d'Amunt van intentar adulterar les eleccions sindicals boicotejant la candidatura presentada per UGT. Segons uns documents que publica avui el diari El Periòdico, càrrecs de la companyia van entrevistar un per un els empleats per preguntar-los per quina opció es decantaven a les eleccions, que seran el 19 de juny. Després d'aquestes trobades van elaborar una llista on van anotar com alguns treballadors van assegurar que recolzarien un altre sindicat. Segons UGT, a les entrevistes hi van haver coaccions a les persones que no eren partidàries de la candidatura que recolzava l'empresa.
I els comerciants ja saben quins diumenges podran obrir durant els anys 2024 i 2025. El Consell Assessor de Comerç ha aprovat els calendaris d'obertura d'establiments comercials en diumenges i festius per aquests 2 anys amb 8 dies aplicables al conjunt del país, als quals cada ajuntament ha de sumar-ne 2 dies més. Així doncs, per al 2024 aquests dies seran el 7 de gener i el 30 de juny, corresponent a les rebaixes d'hivern i d'estiu. El 12 d'octubre, que és l'inici de la temporada d'hivern, l'1 de desembre, que coincideix amb el Black Friday, i 4 dies per la campanya de Nadal, que seran el 8, 15, 22 i 29 de desembre. El calendari del 2025 també preveu aquests 8 dies amb dates similars.
Ara cada municipi pot canviar 2 dates dels calendaris generals per altres festius locals o no, menys els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i dilluns a Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre. En cas que els ajuntaments no designin cap de les dates addicionals que els pertoquen, el Consell Assessor proposa l'1 de novembre, temporada de tardor, i el dia 6 de desembre, campanya de Nadal.
I l'economia catalana va créixer un 2,9% durant el primer trimestre en comparació al mateix període de l'any passat, una dècima menys de les dades avançades el passat 5 de maig per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
La variació trimestral es va situar en l'1,1%, també una dècima menys que en les estimacions inicials. D'altra banda, el creixement de l'economia catalana se situa 9 dècimes per sota de la dada espanyola, que és del 3,8% i 1,9 dècimes per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Segons IDESCAT, l'augment del PIB anual corresponent al primer trimestre i s'explica per l'evolució del comerç exterior, ja que les exportacions van créixer un 15,5% interanual i les importacions totals un 8,7%.
I en l'àmbit internacional, dos noms propis. El primer, Alan Turing, considerat un dels pensadors contemporanis més importants del món, ha mort avui als 97 anys.
El sociòleg francès va ser pioner en l'estudi de les condicions laborals dels treballadors i es va centrar a intentar entendre i interpretar les grans transformacions socials, sobretot el moviment obrer i les classes socials. Entre altres guardons, el 2010 se li va concedir el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats i el 2007 va ser doctorat honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya. Turing, que es definia com un home d'esquerres, deixa un llegat d'uns 30 llibres i centenars d'articles.
I l'altre nom propi és el de Donald Trump, que ha estat imputat per segona vegada. Ara l'expresident dels Estats Units l'imputen per no retornar uns documents classificats. L'expresident està acusat de 7 delictes federals pel maneig d'uns documents classificats que es van portar il·legalment a la seva mansió de Palm Beach, a Florida, i que va retenir malgrat els requeriments que li van fer perquè els entregués. Trump haurà de comparèixer davant un tribunal de Miami el proper dimarts.
Aquesta és, és la segona imputació, com dèiem, contra Trump, que ara mateix es troba preparant la seva candidatura presidencial pel Partit Republicà de cara a les eleccions del 2024. En un vídeo publicat a les xarxes socials, Trump diu que és innocent i diu que això és un intent de la justícia per aturar els seus plans per tornar a la Casa Blanca.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I als jutjats catalans, la defensa de Dani Alves ha demanat novament a l'Audiència de Barcelona la seva llibertat. L'exfutbolista del Barça, recordem que està empresonat de forma provisional per suposadament haver agredit sexualment una noia el 31 de desembre en una discoteca de la capital catalana.
I el seu advocat, que ha reiterat novament que no hi ha risc de fuga, ja que justament fa poques setmanes han empadronat els seus dos fills adolescents a Catalunya per matricular-los a l'escola l'any vinent. No obstant, la Fiscalia i l'acusació particular consideren que aquest element no és prou garantia perquè Alves romangui aquí a l'estat espanyol mentre no hi hagi aquesta sentència. En una vista d'aproximadament una hora, totes les parts han reiterat els arguments que ja havien anat dient als últims mesos a favor i en contra de la presó provisional del futbolista.
I Fiscalia i Acusació Particular també han recordat al tribunal que la instrucció de la causa pràcticament està acabada i falta poc per al judici, cosa que permetria escurçar el mínim imprescindible la presó preventiva. De fet, només queda pendent de fer una exploració psicològica de la víctima perquè forenses judicials i de la defensa puguin comprovar els símptomes i les seqüeles que encara té. I també en l'àmbit judicial han ingressat a presó 100 membres d'un grup criminal que es dedicava a fer robatoris amb força a l'interior de cases d'urbanitzacions de diferents municipis catalans. La banda també va fer 4 robatoris més a Santander.
El grup criminal estava format per un clan familiar de dones xilenes que actuava amb les seves parelles sentimentals i altres persones. La investigació va començar a l'inici de 2023, quan es va detectar un augment dels robatoris amb força amb les mateixes característiques a l'interior de cases habitades. Per cometre els robatoris feien servir vehicles de lloguer. Ja al domicili, el seu objectiu era sempre buscar joies, diners en efectiu, electrodomèstics i dispositius electrònics. Durant la investigació que van fer conjuntament Mossos i Policia Nacional, han pogut determinar que el grup havia enviat prop de 50.000 euros a Xile.
I a Barcelona, la Policia Nacional ha detingut a dos homes per robar amb violència i intimidació dos rellotges d'alta gamma a dos turistes. Els rellotges estaven valorats amb més de 80.000 euros cada un.
Els fets van passar justament al costat de la prefectura de la policia, el número 5 del carrer Sant Pere, més baix. Segons van explicar les víctimes, quan sortien de l'hotel van ser abordats per l'esquena per diversos homes i un d'ells li va robar el rellotge que portava amb una forta estrabada, trencant-li la corretja. També el van colpejar a la cara reiteradament amb violència. El lladre va ser interceptat pels veïns i per familiars de la víctima, que es va llançar a sobre d'ell per reduir-lo. En aquest moment, la policia ja el va detenir.
I, per últim, els Mossos d'Esquadra han detingut també el president d'una associació canàbica que estava intervinguda i clausurada a Cornellà de Llobregat.
L'operació ha permès desmantellar un punt de venda i subministrament de drogues a la ciutat que operava sota l'aparença d'associació d'autoconsum canàbic. El seu president era el principal responsable de l'activitat. La investigació es va iniciar a mitjans de maig, quan els agents van tenir coneixement d'un greu enfrontament entre el personal de l'associació i un presumpte soci d'aquesta, que va patir fractures i talls a la cara. L'activitat de l'associació també acumulava diverses queixes, veïnals anteriors i inspeccions administratives de l'administració local.
Estel migdia. Ràdio Estel.
aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan Tendre!
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 31 minuts, obrim informació comarcal. Representants de diferents organitzacions i col·lectius agraris de les zones de Ponent s'han reunit a Saragossa amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per analitzar els diferents escenaris que hi ha damunt la taula per la sequera.
Durant la trobada, els agricultors han reivindicat novament més garanties sobre els recs que hi ha previstos pels arbres fruiters i extensius. És el president de Saja Lleida, Pere Roquer.
Penseu que tot el que és les comarques de l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera afectades pel tancament del canal d'Urgell, tenen explotacions ramaderes que se'ls ha de garantir l'aigua i també s'ha fet una crida que aquells ajuntaments de tota la zona regable del canal d'Urgell siguin conscients de que la manca d'aigua que hi ha, tot i que estigui garantida els abastiments de les poblacions, sí que demanem una constricció a l'hora del repartiment de l'aigua, donat de que molts pagesos ramaders estaran quedant sense aigua per poder regar les seves explotacions agràries.
Durant la reunió, els agricultors lleidatans també han posat damunt la taula la greu problemàtica que diuen hi ha a l'hora de decidir les dotacions d'aigua que es podran tenir a partir de la setmana vinent i també han aprofitat la trobada per demanar celeritat al govern espanyol amb les ajudes per les pèrdues de cultius. Per la seva banda, des de la Confederació han dit que la reunió ha servit per constatar la necessitat de col·laborar amb ells per fer front a la situació actual.
I l'Ajuntament de Girona, en col·laboració amb MIFAS, que és una entitat que treballa per la inclusió social de les persones amb discapacitat, han organitzat una prova pilot perquè les persones que van amb cadira de rodes puguin visitar la muralla de Girona.
Per fer-ho s'utilitza una cadira adaptada que els fa recórrer el tram de muralla que va des de la Torre Gironella fins a la Torre General Peralta. Aquest tipus de cadira que utilitzen és una cadira tot terreny, de fet, i té tan sols una roda. A més, dos acompanyants els ajuden a empènyer i garantir-ne l'estabilitat. Habitualment, aquest tipus de cadira es fa servir en espais naturals en què no es permet l'ús de cadires motoritzades. D'aquesta manera es garanteix que les persones amb mobilitat reduïda puguin practicar el senderisme. L'objectiu d'aquesta prova pilot, a fer-la amb aquesta cadira, és comprovar si amb aquest instrument es pot garantir l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la muralla de Girona.
I encara a la província gironina, alumnes de primer de batxillerat de l'Institut de la Miquela de Bescanó, al Gironès, han proposat fer un sistema de punts per premiar la gent que compri a granel i redueixi així l'ús de plàstics. A tots aquests punts que van aconseguint se sumen a un braçalet interactiu amb el qual poden obtenir un val per gastar els comerços del poble. Aquesta és una de les propostes guanyadores del concurs La Mar de Net, que organitza Acció Climàtica.
I l'altre projecte que ha guanyat és el dels alumnes de quart de primària de l'escola del Carrilet de Palafrugell. En el seu cas, van organitzar una festa del reciclatge. Aquesta consistia en que tots els alumnes i famílies de l'escola participaven en una festa. Hi havia un compte que el grup s'havia inventat i després tots podien jugar a les dinàmiques preparades per reciclar. Hi havia un joc d'un mocador, un memory i també una partida de bàsquet. I a més, també hi havia futbolins, dos menja closques i un laberint amb joc d'hoquei també amb materials reciclats. El lliurament d'aquests premis s'ha fet avui al migdia a la Casa de la Cultura de Girona amb la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i també del president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, Antoni Abad.
I marxem ara cap a Corbera d'Ebre, la Terra Alta, perquè ja s'ha posat en marxa l'obra de rehabilitació i consolidació del poble vell de Corbera. És la primera de 9 fases d'execució d'un projecte que havia d'haver començat la primavera de l'any passat.
I aquests treballs que aniran preservant els diferents espais del conjunt patrimonial i memorial per frenar-ne la seva degradació i garantir les visites en condicions de seguretat. La primera fase d'obres se centrarà ara en les estructures i la pavimentació de pedra original del carrer de Sant Pere, del Poble Vell, i és que els darrers anys, de fet, han caigut més cases i s'han deteriorat moltes. Per aquest motiu han tirat endavant aquestes obres. La inversió serà de gairebé 184.000 euros i duraran 4 mesos. Ara, des de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, demanen més ajuda a la resta d'administracions per tirar endavant les altres 8 fases que queden del projecte.
I cap a la Garrotxa Santa Pau, el Departament d'Acció Climàtica ha posat en marxa una prova pilot amb 9 productes al voltant d'un camp de fesols per evitar que els cabirols es mengin les plantes. Es tracta d'una substància que desprèn una forta olor i que es col·loca en petites bosses al llarg del perímetre del camp.
I d'aquesta manera, quan el cabirol s'acosta, l'olor el dissuadeix i no entra, per tant, al camp. Ho explica el tècnic d'activitat cinegètica, Rubén Anson.
És un olor, com dic, d'haver cremat material animal a alta temperatura sobre una base vegetal, llavors és un olor bastant forta. S'espera que pugui servir com dic, aquesta olor que dissuadeixi, de cop senten una olor que els és estranya i doncs se facin enrere o se rumien més a l'hora d'entrar en aquests camps.
Tot i aquest producte que ara provaran, tant productors com el departament reconeixen que la població de cabirols a la Garrotxa és alta i que, per tal, que han lluitaria amb altres fronts. Per això, aquest producte sí que ha donat bons resultats al Baix Penedès, l'Alt Camp i al Priorat.
I arreu de Catalunya segueixen els pactes per formar els nous governs municipals després de les eleccions del passat 28 de maig. Els que anem coneixent us els estem explicant en aquest apartat de l'Estel Migdia. Per tant, avui comencem el repàs per Alcarràs, on Esquerra i Junts han arribat a un pacte per governar plegats els propers 4 anys. Els dos partits es repartiran l'alcaldia en 2 anys cadascun. D'aquesta manera evitaran que el PSC, que va guanyar les eleccions, es faci amb l'alcaldia.
Així doncs, Gerard Companys de Junts serà alcalde els dos primers anys i el candidat d'Esquerra, Jordi Castany, ho farà els dos darrers de mandat. Amb el pacte, totes dues formacions manifesten la voluntat de desenvolupar una acció que evidenciï que tenen punts en comú per Alcarràs. Aquest pacte també arriba després que l'actual alcalde en funcions d'Alcarràs hagi anunciat que deixa la política i que no recollirà l'acte de regidor el proper 17 de juny, després de quedar com a tercera força i, per tant, perdre les eleccions.
I al Baix Penedès, a Calafell, on PSC i Junts han tancat un acord que possibilita un tercer mandat consecutiu de l'actual alcalde socialista Ramon Ferrer.
Els socialistes, que es van quedar a les portes de la majoria absoluta amb 10 regidors, es garanteixen l'estabilitat incorporant el regidor juntament Aire Marc Casellas, que ocuparà l'àrea de Seguretat Ciutadana. Segons Ferrer, aquest pacte permet engegar nous projectes al municipi. Tot i el pacte, els dos partits es mostren oberts a seguir incorporant altres forces polítiques abans del 17 de juny.
I on també han tancat un acord socialistes i Junts, però en aquest cas amb Ciutadans, és a Vilafant, a l'Alt Empordà. De fet, la regidora de Ciutadans d'aquest municipi va ser l'única que va treure la formació a la demarcació de Girona a les darreres eleccions municipals.
Amb aquest pacte, els socialistes mantindran l'alcaldia amb una nova cap de llista, Montserrat de la Llave, que ha substituït el cònsol Cantenys. En els propers dies, les tres formacions redactaran un pla d'acció municipal per establir els projectes que s'executaran en els propers 4 anys i les principals línies de treball.
I a Reus també tindran alcaldessa socialista, després de guanyar les eleccions amb 8 regidors i d'haver arribat a un pacte amb Ara Reus, el que també s'hi ha acabat sumant avui Esquerra.
I d'aquesta manera, el pròxim 17 de juny, la socialista Sandra Guaita serà proclamada alcaldessa de la ciutat, un càrrec que per primera vegada a la història l'ocuparà una dona. Guaita ha insistit que el pacte arriba després de coincidir amb el model de ciutat i a la configuració d'aquest nou govern municipal que posarà al centre les polítiques, diu, adreçades a les persones. Les tres formacions es repartiran les assistències d'alcaldia per coordinar les grans àrees de govern. D'aquesta manera, el govern tindrà una major absoluta de 15 regidors.
Anem ara cap al Tarragonès, al Catllà concretament, on PSC, Junts, Esquerra i Mouta pel Catllà han arribat a un acord per formar un govern a 4 i repartir-se l'alcaldia en funció de la seva representació.
El pacte deixa fora del govern la candidatura més votada, Somos Callà, amb 4 regidors de llista formada pels veïns de les urbanitzacions. Ha denunciat que, malgrat reunir-se amb la resta de formacions, se'ls ha exclòs i retreuen manca de voluntat de consens. Així, Junts serà el primer a ocupar aquesta alcaldia, amb Jordi Ruiz, el seguirà Xavier Caranell, amb Mota pel Callà, i els últims 21 mesos correspondran a la socialista Alba López.
I a Olot, Junts per Catalunya sembla ser que es quedarà sense l'alcaldia de la capital de la Garrotxa, perquè els socialistes s'han inclinat cap a una aliança de govern amb la CUP i Esquerra. Això sí, els socialistes posen de condició que puguin tenir l'alcaldia els dos últims anys de mandat.
Junts, que va guanyar els comicis electorals a la capital garrotxina, però no va aconseguir la majoria absoluta, ara podrien perdre l'alcaldia per un pacte entre la segona i la tercera força, és a dir, la CUP i el PSC, que tenen 4 regidors cada un i 2 d'Esquerra.
Va, aquest repàs a Castelló d'Empúries, on Esquerra, socialistes i demòcrates han tancat un acord per governar plegats, però ho faran en minoria, perquè sumen només 8 dels 17 regidors que té el ple.
Esquerra, de fet, que va guanyar aquestes eleccions, en va aconseguir 5, socialistes 2 i demòcrates 1. Malgrat això, la cap de llista d'Esquerra, Anna Massot, assegura que tenen garantida, per tant, la investidura el proper 17 de juny i no descarten més endavant que puguin sumar altres forces, ja sigui en forma de pactes puntuals o també per entrar al govern. Tot i que no ha donat noms, la CUP podria tenir aquesta clau de la governabilitat.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. Va, 2:40. Repassem la informació esportiva del dia. Explicant des d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra han detingut a 25 persones en el macrooperatiu que han posat en marxa aquesta matinada contra els casuals. Els ultres del Barça han vinculats als boixos nois.
L'operatiu està en marxa des de 6:45 del matí. En total s'espera que es detinguin 40 membres del grup d'ultres d'extrema dreta del Barça, anomenat casuals. Fonts de la investigació diuen que se'ls considera una organització criminal estructurada i violenta. Se'ls investiga per delictes d'homicidi, desordres públics, segrest, tinença d'armes contra la salut pública, extorsió, pertinença a organització criminal i altres delictes. Fins ara s'han fet 14 entrades i escorcolls a domicilis i locals de Barcelona i altres ciutats de l'àrea metropolitana com Cornellà, l'Hospitalet o Vallirana i també a Girona. Els Mossos haurien entrat al domicili del presumpte líder del grup ultra, Ricardo Mateo, però no l'han trobat. En canvi, sí que han pogut detenir Francisco Pérez, alias Paco el Gordo, que és un altre dels caps de casuals. En aquest cas se l'ha detingut a Santa Coloma de Cervelló. Segons ha explicat la policia, l'inici de la investigació se situa en l'assalt violent a un bar de Cornellà el novembre passat, freqüentat per seguidors radicals de l'Espanyol, on diverses persones van resultar ferides.
Encara en clau blaugrana, el primer equip de futbol ja té les maletes fetes i ja es troba de vacances i no tornaran fins d'aquí un mes.
Quan tornin, s'estaran 2 setmanes exercitant-se a la ciutat esportiva Joan Gamper i després marxaran als Estats Units per jugar 4 partits amistosos. El primer contra la Juventus, després contra l'Arsenal, el tercer amistós serà contra el Real Madrid a Dallas i l'últim està programat que sigui contra el Milan.
I per cert, Anna, que el club blaugrana ja té la llicència d'obres de la primera fase de remodelació del Camp Nou.
Ara el Barça ja podrà fer tasques de moviment de terres, murs de contenció, pantalles perimetrals i fonaments. També té l'aprovació per l'enderroc de tota la tercera graderia del vell estadi. El club, a més, només li falta una última llicència, que és la de la reforma del conjunt de l'estadi. La voluntat de l'Ajuntament de Barcelona i el club és tenir-ho tot enllestit al més aviat possible.
I qui també està de reformes és l'estadi al Girona.
A Montilivi, la temporada vinent hi cabran 700 persones més i l'aforament total passarà a ser de 14.500 aficionats. Al Gol Sud s'hi farà una graderia supletòria, a més també es crearan 2 nous espais VIP, un s'ubicarà a la primera fila de tribuna superior i l'altre en un espai annex de tribuna. I a Gol Nord es trobaran els lavabos provisionals que hi havia fins ara i se'n faran d'obra. També ha posat en marxa la campanya d'abonament al club, els qui renovin tindran un preu inferior a les persones que es donin d'alta aquesta temporada. El club ho controlarà mirant que els abonats hagin assistit a un mínim de 9 partits de Lliga a Montilivi aquesta passada temporada. El carnet que rebran a casa els socis abonats serà només pels 19 partits de Lliga que es faran a Montilivi. La resta de partits que juguin a l'estadi no estan inclosos en aquests preus.
I encara en futbol, atenció, perquè demà dissabte el Manchester City de Pep Guardiola es juga a aixecar la seva primera Champions de la història.
Per fer-ho, haurà de superar l'Inter de Milà, que torna a jugar jugar una final després de 13 anys. Si els Citizen guanyen i fan història, aquesta seria la tercera orelluda del Desempador com a entrenador, després de guanyar-la el 2019 amb el Barça-Roma i el 2011 també amb el Barça a Wembley. Aquesta tarda es farà l'habitual roda de premsa prèvia a la final de la Champions. A 16:45 parlarà el tècnic de l'Inter, Simone Inzaghi, i a 17:15 ho farà Guardiola.
I els qui tampoc marxen de vacances encara perquè tenen partits pendents són el Llevant i l'Alavés, que lluitaran per una plaça a primera divisió al final del play-off de segona.
El Llevant ha passat de ronda després de guanyar l'Albacete els dos partits de semifinals i l'Alavés ho farà després de superar l'Eibar. Fins l'endemà de Sant Joan no es decidirà qui passarà a jugar a primera temporada que ve, on es retrobaran amb el Granada i les Palmes, que també pugen a la màxima categoria.
Deixant enrere el futbol, parlem de bàsquet perquè aquest vespre el Barça té l'oportunitat d'ampliar l'avantatge en el segon duel de semifinals guanyant a l'Unicaja de Màlaga al Palau.
El primer punt se'l van embutxacar els blaugrana i els de Saras intentaran tornar a guanyar per viatjar a Màlaga amb un avantatge amb l'objectiu que la sèrie sigui curta. Per al tècnic Jessica Vicius, el partit de dimecres, on només van aconseguir imposar-se de 3, el duel d'avui és una altra història.
Tratarlo como totalmente nuevo día, nueva historia, nuevo partido, hay que empezar de zero y con muchas ganas.
El Barça arriba al segon partit de semifinals amb la única baixa de Corey Higgins, que està lesionat de llarga durada.
I a la penya, en canvi, se li ha escapat el segon punt d'aquestes eliminatòries.
Dimarts van aconseguir assaltar la pista del Real Madrid amb un avantatge de 10 punts, però ahir se'ls hi va resistir. Els verdinegres van quedar-se enrere en els dos primers quarts, però el tercer el van poder remuntar. Tot i així, no en van tenir prou per posar-se per davant. Finalment van acabar perdent de 17 i ara es confirma que jugaran dos partits a l'Olímpic. El primer serà demà dissabte a 6:45 i dilluns el segon a 9:00 PM.
Més qüestions, parlem ara d'hoquei patins. Avui al Palau disputen el segon partit de la final de l'hoquei Lliga Femenina davant del Gijón.
Les asturianes es van emportar el primer partit per 2-1, però les catalanes juguen amb el factor pista a favor. En el cas del femení, l'eliminatòria és el millor de 3 partits, així que el Palau està obligat a guanyar aquest segon partit i igualar l'eliminatòria si es vol continuar lluitant pel títol de Lliga. Ahir van jugar el Barça masculí, que jugava al Palau contra el Liceo per emportar-se el títol d'hoquei Lliga, i els d'Edu Castro van imposar per 5-1, 3 de Joao Rodríguez i 2 de Pau Bargalló. Demà es disputarà el segon partit de la sèrie, també al Palau Blarana, a partir de 7:00 PM.
I pel que fa al mercat de fitxatges, el Reus Deportiu ha renovat el porter Càndid Ballar per 4 temporades més.
El de Manlleu ja porta 6 cursos defensant la porteria roig i negra i ara s'hi estarà fins al 2027, per tant, seran 10 anys a Reus. Ballar ha destacat que el projecte del club l'engresca i li és molt il·lusionant.
Molt content d'haver renovat, no? Jo crec que és un dels millors equips del món i estic molt agraït als companys, a l'estaf, a la Junta i a l'afició sobretot, no? Quan la Junta Directiva em van dir de renovar, no vaig posar cap impediment, ens vam posar d'acord molt fàcil, jo crec que abans en 2 setmanes ja ho vam tenir solucionat. Me'n recordo que vaig acabar la reunió, el primer que vaig fer va ser trucar als meus pares, li vaig dir, papes, que em quedaré 4 anys més. I els meus pares també encantats.
I qui també està la mar de content és el capità Joan Salvat, que ahir va renovar per 4 cursos més, i també l'entrenador Jordi García per les properes 2 temporades.
I a l'handbol, Pablo Urdangarín del Barça ha fitxat pel Freiking Granollers. L'extrem de 22 anys ha signat per 2 temporades i jugarà amb el dorsal 77.
Com a jugador blaugrana ha marcat 53 gols en 29 partits que ha disputat en les 2 últimes temporades a la Lliga. Abans d'arribar al club blaugrana ja havia jugat al Nantes i en el filial del Hannover, el primer equip del qual aleshores dirigia Carlos Ortega. Amb aquesta incorporació i després de la baixa de Víctor Sande, Antonio Ramos assegura 2 extrems esquerrans de gran nivell, ja que compartirà posició amb Sergi Franco. Urdangarín acabava contracte amb el segon equip del Barça aquest estiu i ara s'assegura continuar a Barcelona jugant a la Sobal, fitxant pel club ballesà que ha quedat subcampió de la segona Lliga Europea.
I en Bateporo, l'Atlètic barceloneta li ha pispat al Sabadell el canoner Bernat Sanahuja.
L'equip mariner ja va demostrar solidesa en defensa a la fase final de la Champions, però vol fer un pas més al davant després de l'anunci de la retirada de Fran Fernández i així fitxa el terrassenc de 22 anys que compta amb un títol mundial i un subcampionat d'Europa. El seu palmarès Sanahuja és un dels jugadors amb més present i futur al món del waterpolo. S'ha convertit en una peça imprescindible a la selecció espanyola i va ser una gran aposta pel Sabadell, que fa 2 anys va pagar la clàusula que tenia amb el Terrassa.
Va, i posem també atenció al tennis perquè avui a Roland Garros juga Carlos Alcaraz.
A El Murcià, que és el número 1 del món, s'enfrontarà al tercer, que és Novak Djokovic. D'aquí a uns minuts es disputaran la plaça per jugar a la final d'aquest segon gran slam de la temporada. L'última vegada que es van veure les cares va ser a la semifinal del Masters 1000 de Madrid de la temporada passada, on Alcaraz va guanyar en 3 sets. La segona semifinal es decidirà entre Casper Ruud i Alexander Zverev cap a quarts de 6 de la tarda.
I el quadre femení, Carolina Muchova i Iga Świątek, s'enfrontaran a la final d'aquest gran slam.
Muchova arriba a la darrera ronda després de guanyar Arina Sabalenka a la semifinal al tercer set, un partit igualat que ha decidit els dos primers sets al tiebreak i el tercer per 7-5 a favor de la txeca. Per la seva banda, la número 1 del món, Iga Świątek, ho fa després de superar Haddad per 2-16-0. En el darrer s'ha decidit el tiebreak, una final que es disputarà demà dissabte a les 3 de la tarda.
Vaja, acabem la informació esportiva parlant de motor, perquè recordaran que aquesta setmana us explicàvem que el pilot català Raül Torres havia mort en un greu accident quan participava al perillós circuit de l'illa de Man. Doncs bé, malgrat tot, el cognom Torres continuarà present a l'illa, situada entre Irlanda i Anglaterra.
El seu germà Àngel Torres li retrà homenatge donant el tret de sortir de la prova de la segona cursa, on competia habitualment el pilot. En total, Torres va participar en més d'una vintena de curses.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. 10 minuts mal comptats. Tanquem programa. Abans, informació cultural. Parlant de teatre, Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavier.
Vinga, va, que s'acaba la setmana. Us expliquem les obres Macbeth amb Julio Manrique i Ifigènia, amb Pere Arquillué i Emma Vilagrassau, i el nou muntatge de La Calòrica. Són els plats forts de la propera temporada del Teatre Lliure.
El nou muntatge de La Calòrica, que es diu Le Congrès i Marché Pas, un dels plats forts, com deia Xavi. Més Macbeth de Shakespeare, que dirigirà Pau Carrió amb Julio Manrique i Laia Marull. Ifigènia, d'Eurípides, amb direcció aquest any d'Alicia Gorina, amb Pere Arculler i Emma Vilarasau en el seu elenc. I Odissea, poema èpic amb 24 cants, d'Homer, que dirigiran Juan Carlos Martel Bayot i Raúl Refri. També Le Congrès de Marché Pas, el nou muntatge de La Calòrica, doncs són alguns dels espectacles destacats d'aquesta nova temporada del Lliure. Una temporada, per cert, que se centra en la força de la comunitat. La programació estarà formada per històries que van dels grecs a les escriptures contemporànies, mitologies i religions, cartes d'amor i poders obscurs, tendresa, joventut, mort i denúncia.
Molt clàssica, haurà... aquesta temporada del Lliure.
Sí, hi haurà de tot. En total s'hi podran veure 24 espectacles, 15 estrenes absolutes i 5 internacionals. Llavors, l'encarregat d'obrir aquesta nova temporada serà el muntatge, que té un nom molt estrany, però que es diu així, no és que ens estiguem equivocant. Es diu 300 al per 50, al per 30, al... I l'ha dirigit una companyia belga independent que es diu FC Bergman, no és Futbol Club Bergman, no és FC Bergman, i obrirà aquesta nova temporada del Lliure el proper 13 de setembre.
És com un trencaclosques, això.
Sí, sí.
Va, si ahir us explicàvem que l'obra Els Irredempts, de la vallesana Cristina García Molina, havia guanyat el primer llibreter de literatura en català, aquest matí a Ràdio Ester hem pogut parlar amb ella i des dels micròfons d'aquesta casa ha assegurat que la inseguretat l'ajuda a ser molt creativa.
Però després, aquesta inseguretat la transformo en una altra cosa diferent quan escric, no? És com una energia interior, no? Que em surt de dins, no? Però realment jo quan vaig enviar el manuscrit no sabia què passaria, no? Pensava, ai, si potser l'Ester, ara quan la llegeixi tot sencer, doncs no li acaba de gravar, no? Sempre hi ha aquell dubte, sempre hi és. I és molt bo i és molt sa que hi sigui, eh? Perquè jo crec que és el motor. Dura, jo el dia que estigui completament segura que he fet una cosa que està molt bé i és excel·lent, doncs potser deixaré d'escriure.
Segons el jurat del Premi Llibreter, Els Irredempts desprèn una intel·ligència aclaparadora, molt rica en llenguatges, idees i art. El llibre està estructurat en tres narracions independents que estan vinculades a partir de la idea de l'arrelament i de sempre, com dèiem ahir, voler tornar al lloc d'on som, les arrels.
I avui, pel que fa a la cultura popular, hem de tornar novament cap a la capital del Berguedà, Berga, que estan de celebració, estan de patum.
No ens agrada gens, la patum.
Està més viva que mai, no, però n'hem de parlar. És una de les festes populars més importants que tenim al país. Doncs bé, aquest migdia, 170 infants han saltat la seva pròpia patum a la plaça Sant Pere, amb la mirada posada al cel, que finalment sembla que els ha donat una treva i els ha deixat saltar sense pluja.
Sí, finalment, tot i patir, les comparses de la patum de lluïment han pogut sortir a la plaça sense patir per si es mullaven. De fet, els gegants, que abans de sortir estaven tapats amb uns impermeables, també han pogut fer el seu ball destapats. Els més petits escollits, que eren infants entre 6 i 14 anys, han tornat a viure amb eufòria la patum i des d'aquí els escoltem.
Sempre m'ha agradat participar-hi perquè és una cosa que des de petit que m'ha agradat. És una cosa que sempre si em diuen t'agrada o no, sempre diré que sí.
És el primer any que ho faig i ho he trobat espectacular.
Aquest any és el primer any que ho faig i és superdivertit fer de massa perquè entres, et fan carril, no te'n punxen i ens tenen molt ben cuidats aquí. I llavors et treus la màscara i veus tota la gent aplaudint-te i és molt satisfactori.
Un apetum infantil, Xavi, que aquest any ha tingut novetats i és que es veu que la comparsa dels Àngels ha estrenat vestits nous i no només és tot avui per als més petits, sinó que encara queda el plat fort, que és els plens de l'apetum infantil completa que es faran, doncs, a la tarda.
A veure, que evidentment tenen el futur assegurat en aquesta festa. Mirada posada al Pirineu una mica més amunt, perquè dues llibreries cooperatives han ajuntat forces per reivindicar la cultura que es fa a les comarques de muntanya. Ho fan sota el paraigües de la Traça Cultural, que és una plana web que aglutina les propostes culturals d'aquest territori.
I la plataforma, doncs, vol posar remei a dues mancances. D'una banda, unir les diferents propostes culturals que ja es feien a les nou comarques sense que es coneguessin entre elles, i d'altra banda, doncs, trencar una mica amb la idea que les propostes emergents i innovadores es duen a terme a Barcelona i Rodalies, és a dir, més enllà de la capital catalana. Les dues llibreries cooperatives, que són la Lluerna de Ripoll i el Refugi de la Seu d'Urgell, han arrencat la Traça Cultural, que ja compta amb una trentena de propostes que van, doncs, des de música a cinema i teatre, amb l'objectiu, això sí, de sumar-ne moltes més. És Carla Esquerra, una de les impulsadores i coordinadora d'aquesta plataforma.
Tot es concentrava a Barcelona, no? I llavors la innovació, les coses emergents estaven passant a la capital i aquí sempre érem els que anàvem a remolc, lo tradicional, no? I això veiem que no és veritat, perquè de fet si entreu a la traça vam obrir la web la setmana passada i ara mateix són 27 iniciatives culturals a tot el Pirineu, que no és una xifra petita, i totes aquelles que encara no hi són. La voluntat és dir, som aquí, estem aquí enxarxades, no? I aquí també passen coses.
Interessantíssima iniciativa que arriba al Pirineu i de punta a punta, perquè tot i les moltes crítiques que ha rebut, l'urbanisme tàctic de l'Ajuntament de Barcelona ha guanyat un gran laus en la categoria de disseny gràfic.
El jurat ha destacat que l'urbanisme tàctic és una eina que canvia la funció dels carrers de manera ràpida i barata per guanyar espai per a vianants. Pels qui no us vingui al cap, la pura imatge de l'urbanisme tàctic de Barcelona és la de carrils de vianants amb els típics panors pintats, això sí, amb estèncil al terra, pintats de diferents colors, blau, groc, verd, vermell. El disseny d'aquest urbanisme, per cert, és d'ara un estudio.
Va, i ara, com cada divendres, toca posar-nos les botes de ball, repassem les novetats que venen encapçalades, les novetats musicals que venen encapçalades aquesta setmana pel nou tema de Rosalía, Tuya.
Solo esta noche soy tuya.
Sant Esteve Sarrovires ja havia publicat un avançament d'aquesta cançó de 13 segons, però avui, Olma, ja la podem escoltar sencera.
I la cançó ve acompanyada d'un videoclip que està gravat a Tòquio, i és que, de fet, aquest reggaeton té molta influència nipona. A més, per primera vegada, la cantant experimenta amb el koto, que, per si no ho sabeu, és l'instrument nacional del Japó. Tuya és la primera publicació musical de Rosalía des de RR, el projecte conjunt de tres cançons que va fer amb Rau Alejandro, la seva parella sentimental.
I qui també està d'estrena avui són els germans Ginestar. Publicar la cançó de tot el món, el primer avançament del que serà el seu quart disc.
El grup liderat pel germà Júlia i Pau Serrasolses canten a l'amor i donen les gràcies a totes les persones que se'ls escolten i que els han acompanyat fins al present en aquest tema de pop electrònic amb ritmes Xavi contundents.
I des d'avui també podem escoltar el nou disc del català Miqui Núñez.
Corre y dile a Cucupido que se tome cuatro copas y un chupito.
El nou treball format per 12 noves cançons, entre les que inclou aquesta Cucupido, que escoltem de fons.
121 és el tercer àlbum de Miqui Núñez, qui aprofita les lletres per ensenyar al seu públic quina és la seva visió de les relacions i com percep i sent el dolor que tant caracteritza el desamor. Un disc que també inclou cançons en català, com aquesta Llums a mitjanit, que canta amb la guanyadora de la passada edició d'Eufòria, Mariona Escoda.
Més novetats, perquè qui ha tornat a sorprendre avui amb nova cançó és la catalana Rigoberta Bandini.
Tengo ganas de... No explicar por qué.
Aquesta cançó es diu Yo solo quiero amor.
I és el segon tema que publica la cantant barcelonina des que va anunciar que plegava ara fa uns mesos després de l'èxit aclaparador que va tenir. Si ara fa uns mesos publicava per sorpresa la cançó Miami Beach, avui ha sorpresa amb aquesta Yo solo quiero amor.
I encara a casa nostra, més estrenes, a l'escena urbana d'aquí de Catalunya arriba a la segona part del treball Cari, de la cantant Julieta. El primer volum ja es va publicar fa un parell de mesos i avui arriba l'última part.
Una segona part, Xavi, que es diu Cari, capítol 2, Deuga de nit, i que inclou 6 noves cançons. A banda de la que escoltem de fons, també incorpora aquesta Sueños, tema que obre el disc.
Ràdio Estel.
Tengo sueños de ti.
I a banda de Julieta, acabem des de les Illes, ens arriba la nova cançó de Marc Seguí, que es diu 5 estrellas.
Com un tatu, así como quiero tenerte.
El cantant nascut a Palma ens presenta avui un nou senzill que també ve acompanyat d'un videoclip que ja es pot veure a les seves xarxes socials. El cantant comença aquest estiu una gira per diferents punts de l'estat, però que no arribarà a Catalunya fins al novembre, quan farà un únic concert a la sala Razzmatazz de Barcelona.
Molt bé, Olma, bon cap de setmana, retrobem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Xavi.
I a tots vostès també, ja ho saben, dilluns a les dues ens hi tornem a posar. Avui a la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, com cada tarda, no marxin perquè toca pujar la caravana fins les 6 amb Joan Trias i tot el seu equip. Bon cap de setmana de Corpus. Fins demà.